Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Tenir tres fills es considera una proesa, tenint en compte que de mitjana a Catalunya les dones tenen 1,06 fills, si són mares espanyoles, i 1,32 fills en el cas de les mares estrangeres, segons dades de l'IDESCAT, corresponents al 2023. El santcugatenc Riqui Muñoz supera amb escreix aquestes xifres perquè la seva família nombrosa la componen ell, la seva dona i 6 criatures. Comparteix el seu dia a dia al compte d'Instagram Papa i Mas, el qual ja acumula 174.000 seguidors. Muñoz combina aquesta faceta amb la de professor d'escola. Però, per si tot això fos poc, aquest pare de família encara ha trobat el temps per escriure un llibre, Una família sin filtros. El robatori o furt de vehicles a Sant Cugat ha crescut un 19,67% durant el 2024. En total, durant l'any passat es van registrar 73 casos d'aquest fet delictiu, 12 més que l'any anterior, el que representa un vehicle més robat al mes de mitjana. Una dada que posa en alerta els cossos dels Mossos d'Esquadra, que situa la zona de l'Hospital General, propera a la P7, com la principal zona de conflicte, com ha explicat la sotsinspectora dels Mossos i cap de la comissaria de Sant Cugat, Maria Medina. I Junts per Sant Cugat vol tornar a reclamar 10 anys d'empadronament al municipi per poder optar a un habitatge públic, en comptes dels 3 anys actuals. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ho ha traslladat recentment al grup parlamentari de Junts a Catalunya i Madrid de Junts per Catalunya a través del seu president, Carles Puigdemont, en una visita a Waterloo, per tal que abordin la reversió de la llei que limita aquesta temporalitat de padró. Amb aquesta proposta, Junts vol prioritzar, diuen, aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. I ja hi ha data per al judici a l'activista del sindicat de llogateres de Sant Cugat, Berta Vidal, que s'enfronta a una pena de presó de 9 mesos per desobediència. Vidal va ser una de les persones que va intentar evitar que els Mossos d'Esquadra poguessin desnonar una família al carrer Indústria de la Indústria de Sant Cugat el 21 de juny de 2022. El judici serà el pròxim 19 de març als jutjats de Terrassa. I l'Ajuntament ha activat un apartat a la seva pàgina web per recollir vulneracions dels drets lingüístics. Es tracta de la bústia del català, un espai on la ciutadania podrà presentar casos de vulneracions que es produeixin a la ciutat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Dia Mundial de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I a les 11:04 del matí reprenem aquest especial Faves Comptades amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio que estem fent des de l'Institut Angeleta Ferrer. Iniciem aquesta segona hora amb una proposta que segur us interessarà. La Sara i l'Anna ens introduiran en el món de la producció audiovisual amb una entrevista a Vanessa Regueira i en Max ens parlarà d'etiquetes i contradiccions en el cinema. Bon dia als tres, què tal?
Molt bon dia.
Com esteu, preparats?
Sí?
Doncs endavant, vosaltres mateixes.
Bueno, quan aneu al cinema o veieu una pel·lícula, a la tele acostumem a pensar en el que hi ha darrere. Ara venim a parlar d'aquesta cara oculta del cinema, on es troba tota la gent que fa possible la creació d'una pel·lícula. I fins i tot el que veiem darrere té hores de gent que ha hagut de treballar, practicar i a vegades repetir, inclús 10 segons, que passen tan ràpid a ulls de l'espectador. Costa molta més feina del que ens imaginem. I, com no, la gent que treballa, perquè nosaltres puguem veure aquest resultat, des dels productors fins a tècnics, incloent tot tipus de feines. Per aquest motiu, fem una entrevista a Vanessa Reguera, productora d'audiovisuals, que coneix el tema millor del que podem explicar nosaltres. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Primer de tot, i de forma breu, ens podries explicar una mica què és una productora?
Pues, explicat així de forma ràpida, una mica el productor és el que s'encarrega de gestionar tot perquè tiri endavant la producció, ja sigui pues, en cinema, que és el que ens centrem, o en ràdio, televisió, teatre, música, en tot. És l'encarregat d'això, no? De gestionar els elements, tant persones com totes les eines que es necessiten, els espais que es necessiten, tots els recursos.
Doncs molt, molt interessant. A mi m'agradaria saber si has participat en la producció d'alguna pel·lícula o sèrie que puguem conèixer una mica més famoseta.
En cine he participat, però no des de l'àrea de producció, he participat en l'àrea musical. I en televisió he participat en sèries de dibuixos animats, que algunes d'elles han sortit pues, al Canal 33, com pot ser La Vaca Coni o El Bandoler, que potser algun de vosaltres pues, els ha pogut veure, no sé si us agafo una mica grans. I després en sèries que han estat en altres... bueno, que han sortit de Catalunya, que, com pot ser El 2020, per exemple.
Doncs, bueno, sí que em sona una mica alguna, crec. I també, pues, a l'hora de fer una pel·lícula o un llargmetratge, tinc entès doncs, que com hi ha tres processos treballarà bastanta gent, més o menys quanta gent treballa?
Bueno, és molt relatiu. Depèn del tipus de producció que sigui, però estem parlant de centenars de persones. Clar, com bé dius, hi ha tres processos, que és la preproducció, la producció pròpiament, que és el moment del rodatge, i la postproducció. Llavors, clar, això implica moltíssima gent de producció, de realització, d'imatge, de vestuari. Ja només rere les càmeres hi ha centes de persones i al davant, pues, depenent del tamany, pues, hem vist superproduccions nord-americanes, sobretot, no? On hi ha milers de persones i produccions més petitones que, tot i ser un llargmetratge, potser pues, amb 50 persones ja en fan. Però sempre, sobretot darrere les càmeres, hi ha moltíssima gent.
Clar, llavors, si hi ha tanta gent i pues, tant procés així, suposo que el temps de trigar en fer la producció en si deu ser bastant llarg.
Sí. Des de que neix la història com a tal, podem parlar de més d'un any. O sigui, és un procés realment molt llarg. Avui dia, amb els mitjans que hi ha, el temps de la gravació s'ha reduït molt, però, i la postproducció s'ha reduït molt també, però tot el tema que hi ha previ, que són juga més paper, producció precisament, són gestions per demanar permisos, per aconseguir el material, per fer càsting, per tindre els actors, fer vestuaris, tot això, aconseguir les localitzacions, és una feina molt llarga, molt lenta, i clar, fa que els temps s'esplaïn, no? Però com en el punt anterior, tot també depèn de quin volum sigui la producció.
I, doncs, a tot això, a tu, quina és la part que més t'agrada?
A mi la part que més m'agrada és que no podria quedar-me en una. M'encanta tot el procés. És molt dur, la primera part és molt dura, potser la pitjor, però fins i tot aquesta m'encanta. I al final, cada producció que fas és com una mica un fill teu. Llavors, no pots quedar-te, no?, amb una part. Si cada part té la seva, el seu punt especial, la part de preproducció, pues, clar, li estàs donant forma a la criatura, la producció estàs veient com creix i a la postproducció pues, ja és el fruit que és que ja està aquí. No? Llavors, és tot un procés molt, molt especial. Per mi seria impossible quedar-me amb un. El més gratificant és quan ja està feta. Això per descomptat, però cada part té un aspecte molt especial.
Bueno, moltes gràcies. I per últim, tens experiència en algun altre sector així de cine, de producció?
Bueno, a part d'estar, com us he dit abans, doncs he treballat en producció d'animació, de dibuixos animats, que vaig estar a Neptuno Films. I després he estat a la part, he fet també producció de teatre i cosetes en televisió. I he estat a l'altra banda, a la part artística, en el món de la música. I bueno, també a nivell així aficionat, en teatre també he fet alguna coseta. I en ràdio també he estat aquí, aquesta mateixa banda que estic avui, també he estat. Més que a l'altra banda.
Doncs moltíssimes gràcies per contestar totes les nostres preguntes. Ens ha agradat molt saber més sobre aquest món que al final mai podem veure i ens arriba també com ens permet fer una, com diria, una reflexió sobre nosaltres el que podem veure en una hora, potser s'ha trigat un any en fer-se i és una cosa que em sembla pues, molt interessant i a tenir en compte quan estàs mirant una pel·lícula. I amb això, ara us deixem amb el Max.
Hola, vale, molt bé. Ara anem a parlar una miqueta del cinema actual, no? Que el cinema actual està ple d'etiquetes i contradiccions. Moltes pel·lícules es presenten com a innovadores o compromeses, però sovint acaben caient en la hipocresia. Produccions que denuncien el capitalisme mentre generen milions. Històries suposadament feministes escrites per homes sense perspectiva o films que semblen arriscats però segueixen les mateixes fórmules de sempre. Enmig d'aquesta dinàmica encara hi ha espais per a autores que arrisquen de debò, però el mercat i les grans plataformes condicionen cada cop més el que es fa i com es ven, no? Per això us vinc a recomanar unes certes pel·lícules que de veritat et mouen i remouen la ment amb discursos socials i clars. I a més, estrenades recentment. La primera és Beard. És una pel·lícula estrenada l'any 2024 i dirigida per Andrea Arnold.
Bailey!
A casa.
¿Qué?
Venga, vamos.
Papá, ¿por qué estás tan de buen humor?
¿El sapo? El sapo lo va a pagar todo.
Será otra de sus gilipolleces que no hará.
Bailey, de 12 anys, viu amb el seu pare solter, Buck, i el seu germà, Hunter. Sí, en una casa ocupada del nord de Kent. Buck no té molt de temps pels seus fills i Bailey s'acosta a la pubertat, busca atenció i aventures pel seu compte. La següent pel·li es diu Backwards, una altra dama, però aquest cop basat en fets reals, estrenada l'any 2022 i dirigida per Jacek Luzinski.
Арсен, я не могу иметь такого детска. Что же он занят по экзамене?
Уродишь ты детску.
Aquesta pel·lícula ens parla sobre la història d'una jove mare d'un nen autista, al qual la persistència i la lluita contra la burocràcia i la crueltat humana han propiciat canvis significatius en el sistema educatiu polonès. I ara us parlaré del 47, no? D'aquesta pel·lícula dirigida per Marcel Barrena i estrenada l'any 2024. Estic segur que ja n'heu sentit a parlar, ja que ha batut tot classe de rècords, com per exemple que ha sigut la pel·lícula en català més escoltada i reproduïda. Eduard Fernández és Manolo Vital, el conductor real que va segrestar un autobús per dignificar el seu barri, Torre Baró.
nos tiene aquí abandonadico perdido detrás de la montaña.
El agua.
No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién pasó de aquí? Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás bien aquí.
En 1978, Manolo Vital, un conductor d'autobús, s'ensenyoria del bus de la línia 47 amb la finalitat de desmuntar una mentida que l'Ajuntament s'obstinava a repetir. Els autobusos no podien pujar a les costes del districte de Torrebaró gràcies a la classe treballadora. Aquest acte de rebel·lia va demostrar ser un catalitzador per al canvi i va ajudar a crear una Barcelona moderna dels anys 70. Ara ja sabeu què veure aquest cap de setmana, si voleu fer-ho. A més, totes aquestes estan a Filmin. Podeu veure-ho de manera ètica i sense aportar tant aquest món injust i capitalista que vivim, o almenys sent conscients que ho estem fent.
Doncs aquesta és la reflexió de Max, que ens ha fet crítica d'aquestes pel·lícules. El 47, el 47,
sí.
L'has vista?
Sí, l'he vista.
I què t'ha semblat?
Crec que és una pel·lícula important que veiem, no? Ens dona... I em sembla molt bé que s'hagi fet tan famosa, perquè estem molt acostumades a veure pel·lícules comercials sense cap tipus de crítica o reivindicació, i està molt bé que es doni visualització a aquests actes.
I les teves companyes, la Sara i l'Anna?
Jo no l'he vist, però sí que tenia pensat de veure-la en algun moment. No he pogut fer-ho encara, però tinc pensat.
Igual, encara no l'he vist, però sí tenia coneixement de l'existència d'aquesta pel·lícula.
Aneu al cinema?
Sí.
És una de les vostres aficions, podríem dir?
Sí, bueno, sempre que puc, sí.
Vaig més al teatre, perquè és veritat que el cinema ara ja el tenim a les plataformes i és molt més còmode per totes fer-ho, però és important anar-hi.
És important anar-hi,
sí, sí.
Al cinema, al teatre. Cinema, heu dit a Sara i Anna que d'aquella manera, no?
Jo sí, jo és que per anar al cinema el que faig a vegades és... vaig amb la meva cosina i fem tarda de pel·lícules i crispetes al cinema. Mm?
Jo no acostumo a anar durant l'any, però sí que tinc com una petita tradició amb la meva família, que a les vacances d'estiu sempre anem una vegada com a mínim al cinema al poble.
Anar al cinema en família, quina bona tradició. Per cert, que m'imagino que si el cinema no us arrossega tant, les plataformes us tenen atrapats. Sí?
Sí.
Aquí sí. I què aprofiteu per veure?
Doncs jo, per exemple, per veure sèries així més en anglès, per practicar una mica, perquè no se'm dona massa bé.
Mm-hmm.
I no sé, l'última que em vaig veure va ser Bones. No sé si saps quina és.
No.
És una sèrie d'assassinats i per veure-la més o menys es té bastant en compte com la part més forense. Tipo, es veu a partir de les proves o de com ha quedat el cos, es poden anar a veure diferents pistes de com qui ha sigut l'assassí i tal. I és força... Està molt bé la sèrie. Són 12 temporades increïbles.
Sara, tu també, plataformes? Segueixes?
Normalment sí.
Sí? Què t'agrada veure?
M'agrada veure una mica de tot. No, depèn del dia, de com em sento, vaig variant bastant.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Em poso un paper i vaig anotant en tant canvi de guió. Sempre vaig anotar alguna cosa.
I Max, tu a les plataformes que t'agrada...
Sí, a veure, últimament estic bastant Movistar, que l'última que vaig veure és Polvo Seran, que també ha estat nominada a Espolla i tal. També Mamífera, també està allà. Bueno, la Messias dels Javis, que està molt bé aquesta sèrie.
Els Javis, eh?
Els Javis, sí.
Quina potència.
Sí.
I Mamífera, també l'has vista,
sí,
dius?
Sí, de l'Enric Auqué i la Maria... no sé què.
Sí, jo no me'n recordo tampoc del cognom, però sí que és una molt bona pel·lícula, sobretot pel tema, ja veig que t'agrada molt el cinema social,
sí.
No? On hi ha reflexions com les que avui ens has presentat amb aquestes pel·lícules que comentaves. Doncs a l'Anna, la Sara i el Max, també a la nostra convidada, la Vanessa Regueira, agraïm moltíssim que, doncs, tota la feina que heu fet per ser en aquest especial amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, des de casa vostra, des de l'Institut Angeleta Ferrer. Gràcies. Anem ara a la publicitat. De seguida continuem i anirem del cinema al món de la dansa.
Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quan passen 23 minuts de les 11 del matí, continuem aquí en directe en aquest especial Dia Mundial de la Ràdio, aquest especial Faves Comptades que compartim amb els alumnes de batxillerat d'aquest institut, i seguim amb una nova secció. Dèiem abans, del món de l'audiovisual ens n'anem al món de la dansa i ho farem per conèixer de la mà de l'Emma els principals estils de danses urbanes. Aquest bloc, us recordo que hi participaran l'Alfonso, la Nerea, la Mariona i la Emma. Emma, què tal?
Molt bé, doncs sí, jo us parlaré de les danses urbanes i els seus estils. I jo avui estic aquí en lloc de la meva companya Maya, que es trobava malament i llavors ha hagut de marxar. No sé molt de dansa, però faré el que pugui i us intentaré explicar de la millor manera possible el que són aquests estils de danses urbanes. Llavors, doncs, començo amb el hip-hop, que és un dels estils més emblemàtics de la dansa urbana, nascut als carrers de Nova York durant els anys 70. Es caracteritza per moments lliures i sovint improvisats, amb un gran component d'expressió personal. Després tenim el popping, que és un estil visual que es basa en la contracció i relaxació dels músculs per crear efectes de pop, mentre que el locking, que és un altre estil diferent, consisteix en moviments ràpids i seguits de pauses congelades, conegudes com a locks. Després tenim el breakdance o b-boying, que és un estil que combina acrobàcies espectaculars, moviments de terra i girs que exigeixen una gran tècnica. A més d'aquests, tenim el dancehall, que es va originar a Jamaica, i aquesta dansa és molt energètica, amb moviments fluïts i sensuals, i sovint sincronitzats amb la música reggae. És un estil ple de ritme i molta expressivitat. I finalment, la dansa més coneguda, que és la comercial, que es fomenta en coreografies que combinen moviments de diferents estils, com el hip-hop, el jazz, el funk... I aquest estil es fa servir principalment en vídeos musicals i espectacles, i és conegut per la seva creativitat i dinamisme. I ara us deixo amb la meva companya Mariona.
Com ja hem sentit, la dansa urbana és un univers ric i ple d'estil. Ara passarem a una part més dinàmica. Hem entrevistat alguns alumnes de l'Angeleta, on ens expliquen les seves experiències en el món de la dansa.
Bon dia a tots i a totes. En el dia d'avui ens trobem a la porta de l'Angeleta per buscar alumnes que facin ball com a extraescolar. I si és així, quin tipus? I el més important, què significa per ells el ball?
Fas o has fet ball alguna vegada?
Sí, he fet i faig ball.
Sí, he fet ball durant molt de temps i ara ja faig molt poc, perquè ara faig només una hora a la setmana.
Ah, sí. Feia ball de petita.
Sí, bueno, vaig començar fent dansa, que és com més tradicional, i després vaig fer hip-hop.
He ballat durant molts anys.
Faig ball des que tenia 7 anys. Vaig començar fent balls de saló, vaig provar hip-hop, no em va agradar, vaig seguir fent balls de saló, i actualment faig només ball urbà, en concret, doncs, cançons de reggaeton.
Sí, faig ball, vaig començar als 3 anys.
Quins tipus de ball practiques? O quin t'agradaria fer?
Jo ara mateix faig ballet i porto bastants anys i també faig rítmica, però no és, jo no ho considero ball.
Actualment estic fent telesèries i dansa contemporània i abans vaig fer ballet i jazz.
Ara faig jazz, però a mi m'agrada molt més el contempo. Vaig fer de petit, més petit, així que ja no me'n recordo molt, però m'encanta veure.
Practico hip-hop. I també m'agradaria fer contempo, perquè sempre m'ha donat molta curiositat i crec que em pega bastant. I ballet no ho provaria, així que crec que ja està.
Són tipus de ball com ballet, contemporani, líric, jazz, videoclip. Faig hip-hop, sempre he fet hip-hop.
Faig ball urbà, contemporani, ballet i feia jazz. I he fet molts estils de ball, en veritat.
On balles?
Ballo en un gimnàs d'una escola a Sabadell.
Té l'estofatge al Hop de Sant Cugat i la dansa contemporània la faig a l'SCD Academy.
Ballo a una escola de teatre de Barcelona que es diu Aules.
Ballava a General Giap, que és una acadèmia que hi ha a Sant Cugat.
Ballo al 8 Temps, a Rubí.
Ballo a la The Community Dance Center, a Rubí.
Ballo a la SCD Academy.
Què significa per tu la dansa?
Una manera d'expressar-se, i m'agrada molt.
Significa una forma d'expressió que em permet relaxar-me i esforçar-me a la vegada, i també em serveix per distreure'm del món, o sigui, com desconnectar de tot i concentrar-me en el que estic fent en aquest moment.
Expressió i reivindicació i transformació.
Sentir-me lliure.
Literalment la meva vida. Sense ella no seria ningú.
Doncs fins aquí les respostes variades dels nostres companys. Moltes gràcies a tots i a totes per compartir-ho amb nosaltres. Seguim amb el programa.
Seguim.
A continuació us deixo amb l'Alfonso i la Nerea, que tenen un convidat amb una llarga trajectòria en el món de la dansa.
Efectivament, Mariona. Per finalitzar la nostra secció, aquesta última part la dedicarem a una de les acadèmies més emblemàtiques de Sant Cugat. Una acadèmia que té més de 20 anys d'experiència, la qual inicialment es deia Escola de Balls de Saló de Sant Cugat i actualment s'anomena SCD Academy.
És una escola que compta amb molts estils de dansa, englobant la part urbana i les danses més clàssiques, com són els balls de saló i el contemporani.
En el dia d'avui anem a parlar-ne sobre aquesta escola de dansa, i per això avui contem amb el Daniel Curto, expert en dansa i director de l'escola. Bon dia, Dani, com estàs?
Bon dia, molt content d'estar aquí.
Bueno, com hem dit, avui tractarem en aquesta última part de la secció sobre aquesta escola, i tinc un dubte, a veure si me'l pots resoldre. Com es va crear la SCD Academy?
Bé, la SCD Academy és una escola de dansa que van obrir els meus pares fa molts anys. Farà uns 17 que la vaig agafar jo ja com a director de l'escola, i es va crear Per fer, bueno, el canvi de nom no es va fer perquè realment només treballàvem un estil de ball, que era els balls de saló, i a mesura que van anar passant els anys van començar a aplicar, bueno, a incorporar noves activitats, com les danses urbanes, la salsa, la bachata, i llavors vam canviar el nom perquè bàsicament no teníem un nom que ho pogués englobar tot, no? I llavors va néixer en aquest sentit.
I des de quan fa que ets professor?
Doncs ara ja fa uns 23 anys que faig de profe de ball. I sí, vaig començar als 18. Doncs. Sí.
I des de quan fa que et dediques al ball?
Doncs la dansa de tota la vida. Vaig començar quan era un nen, 7-8 anys. Sí que és veritat que he viscut com moltes etapes de la dansa, com a ballarí, com a competidor, com a ballarí més en l'àmbit social, experimentació de lo que és la dansa, i des de nen.
I quins estils de dansa oferiu a l'acadèmia? I quina és la resposta dels alumnes?
Bé, a l'acadèmia oferim el que són danses urbanes, hip-hop, hem fet també dancehall, fem reggaeton, i també treballem balls més llatins, com la salsa, la bachata, els balls de saló, fem també algú de country... Sí, bueno, moltes disciplines.
Una mica de tot.
Sí, molts balls nupcials, també.
Dani, creus que el ball social ha guanyat popularitat en els últims anys?
Sí, moltíssim. Jo crec que una cosa ha sigut, per exemple, el tema de les xarxes, que jo crec que ha fet que el ball es catapulti, potser d'una altra manera a el que estàvem acostumats, no? Un tipus de dansa que es creava més a les aules i que, es, bueno, pues que arribava als teatres o podia ser més en un sentit urbà. I crec que en aquest sentit pues, ha canviat també molt la dansa, però també s'ha multiplicat molt les persones que ballen. I també en l'àmbit de la salsa i la bachata, per exemple, hi ha un boom molt, molt gran a nivell en l'àmbit social i de sortir a ballar i fer ballades. I és una activitat molt, molt, molt sana i molt recomanable.
Sí, és cert. I és veritat que amb les xarxes socials també la gent ha descobert altres estils de ball, no?
Sí. Totalment. Ara, avui dia, amb les xarxes pots estar ballant el que estan ballant a l'altra punta del món i és un estil que, bueno, pues que es pot afegir aquí i s'acaba aprenent moltíssim. D'aquesta manera també es fusionen moltes danses, amb la qual la dansa evoluciona... Està evolucionant moltíssim, moltíssim en els últims anys.
I, finalment, quin consell donaries a algú que vol començar a ballar però que no s'atreveix encara?
Doncs... que s'atreveixi, que potser busqui alguna companya o algun company per poder atrevir-se a provar-ho, que intenti veure quina és la part positiva que la dansa li pot aportar. No? Jo penso que la dansa al final és un llenguatge que moltes persones que conec diuen que és com que el que poden expressar ballant no ho poden expressar parlant. No? I jo crec que la dansa té aquest component corporal que et pot... ajudar a descobrir coses de tu a través del moviment i també és una cosa que interactues molt a nivell social. Llavors, diria que és a través perquè no... És difícil que se'n penedeixi després.
Sí,
100%.
L'Alfonso ens comentava abans que ella ha començat de jovenet a ballar. Oi que sí, Alfonso?
Sí.
O sigui que podem dir que... A veure, tothom balla. Tothom té capacitat de moure's, d'expressar-se a través de la dansa. Podríem dir que és una eina terapèutica per a totes les edats. No només per la gent gran, que ara s'ha posat de moda, per exemple, el tardeo, que està reconegut com el vespreig.
Sí.
Sinó que la gent jove, que també té preocupacions, que té les seves cabòries, és una manera de treure tot allò que queda dins. A qualsevol edat és bo practicar la dansa, Dani?
Sí, absolutament. A més, la dansa et permet contactar en molts aspectes. És a dir, si és dansa en parella, doncs estàs interactuant amb algú. Si és dansa individual i tens aquesta càrrega, no, de molta energia, doncs també et serveix per descarregar, et serveix per connectar-te moltes vegades amb el que et passa, i potser parant aquella hora, ballant, deixes tot a part, deixes tot fora i et dediques a l'activitat de moure't amb música i realment els resultats estan en la mostra de com et sents després de ballar. És a dir, si tu balles una hora, jo crec que tothom que ho prova i que ja té un cert nivell per poder-ho experimentar bé es dona compte que ballar és un regal.
Tu, de fet, ho experimentes per les dues bandes, com a ballarí i com a docent, com a ensenyant. Quan tu practiques dansa, què és el que t'aporta?
Uf, vale. Quan jo practico dansa, a mi, a nivell... Si ballo amb parella, per exemple, el que em serveix és molt per connectar per interactuar amb les altres persones. És com un llenguatge que puc aplicar a una altra persona i que realment, pues això, potser en paraules no surt això, i a nivell de moviment hi ha aquest component de connexió que m'agrada molt. I jo crec que... Sí, potser això és lo millor. I després també el nivell d'activitat física. M'agrada molt l'esport, sempre m'ha encantat l'esport i la sensació que tinc després de ballar és molt, molt, molt bona.
I si estàs a l'altra banda, si estàs ensenyant als altres...
Aquí m'ho passo millor. A mi, jo sempre he dit que m'agrada més ser profe que ser ballarí, no? Perquè realment veure persones que potser no es veien capaces de fer-ho i que després ho fan, acompanyar... Crec que la dansa també és un... No és només l'activitat, per mi és com un procés de vida. Llavors vas allà i la persona va creixent a mesura que va aprenent ball. Llavors, doncs, veure això per mi és una passada, a part del component de gaudir i de passar-ho bé, que això també...
Sí, al final és el que han dit els nostres companys abans, en l'entrevista que ha presentat la Mariona, que és un mitjà d'expressió del ball, i, bueno, doncs això, que...
Jo crec que els hi podem preguntar si s'expressen ballant.
Vinga.
Als nostres companys. L'Alfonso sí, l'Alfonso ja sabem que sí. La Nerea, la Mariona, la Emma. Balleu?
No.
No ballen?
No, jo sí. Personalment no.
No,
sí,
ball.
Jo,
tu sí?
Jo també.
També?
Sí.
Què balleu? Quin estil?
Hip-hop i afrofusion, jo. Ara mateix.
Uh-huh. Jo, urbà, contemporani i ballet.
Tu diries que el jovent balla?
Sí, i tant.
Sí?
I tant. Sí, sí, sí. I penso que troben trobeu moltes eines, no? I molts recursos dintre de la dansa, els companys... També penso que teniu els amics del col·le, però també teniu els amics de la dansa, o amigues de la dansa, que això és un component que va bé, també.
I a més que ho poden fer en diferents àmbits. O sigui, no només en els espais d'oci que podem conèixer tots, on la gent jove es troba, sinó que teniu des de les acadèmies, entitats... Vull dir, s'ha amplificat, no?, tot aquest coneixement, aquesta pràctica de la dansa, que no ha quedat tancada en un espai per als moments d'oci, no?
Sí, sí, totalment.
Hi ha possibilitats... Per tothom?
Sí, jo penso que sí, i que hi ha possibilitats per tothom i hi ha també estils de dansa per tothom, que moltes vegades potser una situació és que m'apunto a dansa, vaig, i realment potser l'experiència no ha sigut bona, però potser era perquè l'estil de ball potser no t'ha acabat d'agradar. Llavors potser donar-li un temps, i si no funciona, doncs tens opcions de sobres per poder accedir al tipus de ball que quadri amb tu, amb el que et puguis expressar, no?
Però és que ara mateix s'ha amplificat tot això. O sigui, ara tenim una varietat i un ventall d'opcions de danses que fins no fa gaire tampoc no coneixíem.
Sí, això és veritat. Sí, sí, sí. Han arribat molts estils de dansa. Jo, quan era petit, per dir d'alguna manera, els estils de dansa estaven bastant limitats. Jo crec que les danses urbanes, molt poqueta gent ho feia, i ara, en canvi, està amb moltes possibilitats, sí, sí.
I això és per què deies tu abans de les xarxes socials, que s'han fusionat els estils, no? O...
De la difusió.
També. Sí, suposo que també s'ha anat coneguent més, els estils, sí, de música han anat evolucionant i llavors han arribat molt més. Sí, sí, s'ha anat expandint molt més. Sí, sí, sí.
No sé si teniu alguna pregunta més per al Dani. Aprofiteu. Alfonso.
No, tenim cap més preparada.
Sí, no? Cap curiositat? Premis? Dani?
Premis? Bueno, sí, jo ja em vaig retirar com a competidor.
Però en tens?
Però sí, tenim. És una part que no ho dic mai, perquè l'etapa de competidor ja va acabar farà uns 8 anys, però sí, hem tingut durant molts anys el club de ball esportiu a l'escola. L'Alfonso era ballarí de ball esportiu, que ha estat molts anys allà tocant la competició, també. I sí, hem tingut campions d'Espanya, campions mundials a l'escola, hem organitzat campionats durant molts anys. Jo he sigut subcampió d'Espanya, també, semifinalista del món, sí.
Vaja, que tenim un Messi en el món de la dansa, pràcticament. Alfonso Nerea, Mariona Emma i el Dani Curto, moltíssimes gràcies. Ara donem pas a la publicitat i afrontem l'últim bloc d'aquest especial Faves Contades. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Joc és
futbol,
bàsquet,
hoquei,
handbol,
waterpolo,
tenis taula,
rugbi,
voleibol. A l'Enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Faves comptades.
Recte final d'aquest Faves Comptades especial amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio que estem fent en directe des de l'Institut Angeleta Ferrer. I hem deixat per al final la secció d'entreteniment que no pot faltar en un programa com aquest. Ens acompanyen el Roc, el Marc i l'Aleix, que ens posaran a prova amb notícies curioses, amb frases famoses i alguns dilemes. Com diuen ells, una secció per riure o per plorar. Molt bon dia, nois.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs comencem amb la meva primera secció, que parlaré sobre notícies divertides que hem pogut trobar per la web. I, doncs, molt bon matí. Avui comentaré un parell de notícies, la mar d'interessants i, sobretot, divertides. La primera notícia té el següent títol: El extraño caso del ladrón que entraba a casas para realizar tareas domésticas. Ja sabeu per on van els tirs, oi?
Sí, 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 m'ho imagino.
Doncs ens situem a Gales, un país del Regne Unit, on es va reportar un home que entrava a diferents cases, però no feia el que fan els lladres, és a dir, entrar a cases ajenes i allà dins doncs, robar joies o diners. No, no, res d'això. Ell entrava per netejar. Sí, sí, ho heu sentit bé. Per netejar. Ell se'l fregava, estenia la roba i fins i tot li levantava els ocells que es trobava per allà. Però això es considera un crim o un servei de neteja? El protagonista de la història es diu Damian. És un home polonès de 36 anys, sense llar. Ell entrava a les cases sense cap mala intenció. Simplement es posava uns guants i començava a netejar-la. Ara, si us plau, poseu-vos en la situació. Arribeu a casa després d'un dia llarg de feina, molt cansats i amb ganes de desconnectar una estona. Resulta que quan obriu la porta, sorpresa, està tot net i polit. Vosaltres què pensaríeu? La majoria de les víctimes, o en podríem dir afortunats, diem que tots els afectats es van espantar molt. Una de les seves víctimes va explicar que després de l'incident va viure dues setmanes d'ansietat intensa. Fins i tot va arribar al punt de marxar temporalment de casa seva. Però això no acaba aquí. En un altre cas, una altra de les seves víctimes va ser alterada per les càmeres de seguretat. Va poder veure com Damian se servia una copa de vi, es dutxava i fins i tot engegava una rentadora. Les càmeres el van delatar i el gendre del propietari el va fer fora. Un autèntic Airbnb invers. Durant el judici, la defensa va argumentar com Damian estava sense llar i que no tenia cap intenció de fer mal a ningú. Només buscava un lloc on refugiar-se i, de passada, deixar-ho tot net i polit. Tot i això, el tribunal el va considerar un risc significatiu per al públic i el va condemnar a gairebé 2 anys de presó. Marc, et pregunto, tu alguna vegada has arribat a casa i de cop i volta estava totalment neta i recollida? No et sembla molt estrany si et passés, ja que a casa teva sempre està tan bruta?
Home, a veure, que sempre està molt bruta, no sé d'on ho has tret, eh? Jo... No sé si m'ho ha passat. Què dius? Tu no has estat?
Jo ho he vist, jo ho he vist.
Quan has estat, tu?
L'altre dia.
Sí, l'altre dia. No, la meva casa sempre està neta i si m'ha passat no em donaria compte, la veritat, però està impoluto.
Bueno, com sigui, la segona notícia és del titular de Así es el tren rápido más lento del mundo. Tarda 8 hores en recorrer 290 kilómetros. Ens porta a Suïssa, on han aconseguit una fita increïble. Com ja he dit, un tren que és més lent que paciència d'un funcionari un dilluns. Es tracta del tren expresso de Gotthard Panorama, que connecta Zurich, amb Lugano, en un trajecte de 290 quilòmetres. I triga 8 hores. Sí, sí, 8 hores. És a dir, podries anar de Barcelona a Nova York en avió i en menys temps. Però, per què triga tant?
No sé, potser té moltes curves.
Doncs no, resulta que és un tren panoràmic, pensat per gaudir del paisatge dels Alps suïssos, a càmera lenta. Passa per la ruta del Pas de Sant Gotthard, amb túnels, ponts i vistes de postal. Una experiència única. Sempre que tinguis molta paciència i cap pressa per arribar. Això sí, si sou amants de l'acció i l'adrenalina, aquest tren no és per vosaltres. No espereu velocitats de vertigen ni canvis en un ritme frenètics. Aquí, l'únic que va de pressa és el preu del bitllet, que no és precisament barat. Així que ja ho sabeu. Si voleu sentir la sensació d'anar en un tren que, en realitat, és més lent que un diumenge de ressaca, aquesta és la vostra opció. Què, Aleix? Ara ja sabem que sempre arribes tard a tots els llocs. No serà que agafes aquest tren cada dia? O és que vas caminant, perquè encara és més ràpid? Explica't, que això ens comença a quadrar.
Roc, ho he d'admetre. Alguna vegada sí que l'he agafat i la veritat és que he tardat molt i sempre per això arribava tard. Això semblava la Renfe, mai arribava a l'hora.
Bueno, ara comencem amb la meva petita i humil secció, on serà una mena de joc de 10 frases on haureu d'endevinar si ho diu Rajoy o un altre famós, que us ho diré. Serà una mena de competició, si ho encerteu serà un punt i al final farem un recompte, vale? Començo amb la primera frase?
Comença.
Vale.
Vinga.
Me gustan los catalanes porque hacen cosas. Qui ho diu, Rajoy o Lola Lolita?
A veure... Jo crec que això
fa
sí que
pinta,
ho fa pinta de Rajoy,
sí, sí,
no?
Sí, jo també diria Rajoy perquè...
De M.Rajoy, fa pinta.
Mariano Rajoy, sí, sí.
Bueno, jo, la veritat... Saps qui és Lola Lolita, tu? O...
Sí.
Va, va.
Sí. Sí. Per
si de cas. Sí. Però aquesta frase tenia tota la pinta de sí. Senyor Rajoy.
Sí, sí, sí. Bé, també és mítica i si és de Rajoy, tots tres
ho
veuen. Tots tres ho heu endevinat, teniu un punt i anem per la segona, que és un plato i un vaso és un vaso.
Jo crec que aquesta està clara, no, també? Una altra típica de Rajoy.
Va dir Rajoy?
Rajoy o Carlos Arguiñano.
Clar, és que les opcions no les teníem clares.
Jo
potser també apostaria per Rajoy.
Sí, és aquesta frase és molt típica.
Sí, Rajoy...
Un plato és un plato i un vaso és un vaso.
Té sentit.
Frases absurdes? Això què vol dir?
Sí, sí,
molt bé. Tots tres també ho heu endevinat, 2 punts cada un. Anem per la tercera. ¿Es mejor tener la nevera llena que vacía? ¿Rajoy o Kiko Rivera?
Aquesta potser també...
No et sabria dir-te, eh?
Jo sí. Jo apostaria pel Kiko.
Sí?
Sí.
Jo Rajoy.
Jo Kiko també.
Me la jugo.
Tu què?
Jo Kiko Rivera també.
Ho va dir Kiko Rivera.
Ai,
fem equip, eh, Aleix?
Sí, sí.
Va, bueno, aquesta no la ha dit Rajoy, però ho podria haver dit, també. I la següent és, la vida és aquello que passa mientras hacemos otros planes, Rajoy o John Lennon.
Aquesta, clarament, et posaria la mà al foc de que l'ha dit Rajoy.
Sí?
No, no, a veure, torna a repetir la frase.
La vida és aquello que passa mientras hacemos otros planes.
I les opcions són?
Rajoy o John Lennon.
Està complicat.
John Lennon.
Jo també tiraria per John Lennon, eh?
Joder,
però sempre
no
em deixeu sol, eh?
Va, sí, ho ha dit John Lennon.
Joder, una altra vegada.
T'has de buscar algú que faci equip amb tu, perquè si no...
Sí. Llavors aneu en pat, no? Tots tres?
No, jo vaig perdent.
Va, va perdent, sí.
L'Aleix i jo anem junts.
Jo una. Aneu en pat, aneu en pat.
Dos, tres. Les tres de tres.
Va. La cinquena pregunta és... Lo más importante que se debe hacer para salir de una situación difícil es salir de ella. Rajoy o Michael Scott, de, que és el protagonista de The Office.
Jo crec que Michael Scott, eh?
Jo estic amb tu. Michael Scott. També.
Ara?
És que massa Rajoy, tu. No.
Ara anirem vosaltres i diré també Michael Scott.
Molt bé.
No, pues ningú ha encertat. Ho ha dit Rajoy.
De veritat.
Sí, és un gran mare consell de Rajoy. És un consell del segle I.
Consell de vida.
Ai, del segle XXI.
Del segle
I. No, no estàs aquí, això.
Ja tenim Rajoy per tota la vida, eh? Des
sí,
del segle
I. Sí, sí, sí.
Va, la sisena és, la vida no és esperar a que passe la tormenta, sinó és aprendre a bailar bajo la lluvia. Rajoy o Vivian Greene, o no sé com es pronuncia això.
Qui és aquesta?
Vivian Greene.
Una escriptora britànica.
Sí.
Complicada, eh?
Complicat, complicat, sí, sí.
Home.
La vida no és esperar a que passe la tormenta, sinó aprendre a bailar bajo la lluvia.
Si és complicada la frase...
Rajoy no ho ha dit.
Rajoy,
sí,
no, ho
Rajoy
dit.
No ho ha dit.
Rajoy té una manera de pensar especial.
Especial, llavors, especial.
Anem amb Vivian Greene?
Sí, sí, sí. Sí, que tot,
sí, ho ha dit Vivian Greene. La setena és... Lo importante es que las cosas se hacen, no que se digan. Rajoy o Luis Enrique?
Jo aquest Luis Enrique. El conec bastant. I diria que sí, Luis Enrique.
Jo crec que Rajoy, eh? Jo tiraré per Rajoy, va.
Ara, ho podrien dir tots dos. Potser ho han dit tots dos, en veritat, però...
Sí, pot ser, pot ser.
A mi em consta que ho ha dit Rajoy.
Hombre.
Pues jo apostaria que era...
He guanyat jo, he guanyat jo.
Has guanyat tu?
Sí, sí, sí.
O sigui, no porto els punts, en veritat.
No hi ha comptador, no?
No hi ha comptador.
I la Carme i l'Aleix crec que van iguals.
Ah, vale.
Anem empatats tots.
Després fem un recompte.
Sí. Sí, sí, tenim marcador digital.
Ja, ja, m'he de posar les piles.
Sí, sí.
Vinga, va.
La frase la va dir Rajoy el 2015 durant un acte del Partit Popular a Múrcia. La vuitena pregunta és, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Rajoy o Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln.
Abraham.
És una frase massa intel·ligent.
Sí, és una frase que Rajoy no diria, jo
nah,
crec.
Sí.
Qui ho ha dit?
Llavors tu dius que...
Tant, Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln.
Ah. Efectivament,
va,
efectivament.
Toma!
Vale.
Anem empatats?
Un altre punt.
Abans hem parlat del futur i ara parlarem sobre el passat. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Rajoy o Yoda de Star Wars?
Ostres.
Rajoy, Rajoy.
Jo crec que Rajoy,
té la filosofia,
eh?
De Rajoy. Vale. La ètica de Rajoy.
Sí, jo diré, sí, el Yoda, sí. Vinga.
Yoda?
Sí.
Te l'has jugat massa, era Rajoy.
És que, escolta, però que has agafat tota la...
Va, no, a veure.
Totes
la
les classes
són
de Rajoy,
però no totes. La de buena i l'última.
Vinga.
No sé com van els, el marcador.
L'Aleix té 8 punts, el Roc 5 i la Carme 6. Hòstia.
Toma ja.
Sí, que crec que ja tenim un guanyador.
Hem de parar.
Ara veurem per quina distància.
Bueno, la última és... La tierra pertenece al viento. Rajoy o Zapatero?
Zapatero.
Jo crec que Zapatero també, sí, sí.
Rajoy.
Zapatero.
Un altre cop.
Molt bé. Què diu el marcador final? Marcador final?
Carme, 7 punts, el Roc, 5 punts, i l'Aleix, 9 punts, que és l'invencible. Només n'ha fallat una.
Sí, sí.
Que l'heu fallat tots, eh? La que ha fallat l'Aleix. Les altres, totes correctes.
Mare meva. Doncs mira, que el guanyador s'encarregui de continuar amb la secció, no?
Sí, sí, sí.
Vinga.
Bueno, pues ara entrarem a la meva secció, que són dilemes irrellevants, però vitals. Bon dia, i avui, pues, bueno, us portaré aquesta secció on parlarem una mica de dilemes, uns dilemes típics, o per reflexionar i acabar el programa una mica així amb una mica de reflexió. Com us veieu, nois?
Bé. Ho hem de fer rapidet, eh? perquè hem de reflexionar, però a la velocitat de la llum, pràcticament.
Pràcticament, perquè sí.
Tenim 5 minuts.
5 minutets,
5 minutets, bueno, per reflexionar. Vinga.
Clar que sí. Perfecte. Doncs comencem, perquè tenim un tema bastant interessant. La primera pregunta és, què preferiu, viure una vida curta però intensa o una vida llarga però tranquil·la?
Tu què opines, Roc?
Jo, sincerament, i sempre ho he pensat, curta però intensa.
A veure, però jo no entenc, o sigui, a què et refereixes, a intensa o a tranquil·la? Perquè, o sigui, vida llarga i tranquil·la et refereixes a una vida avorrida o potser...
Bueno, tranquil·la, sense, sense molta intensitat, però tranquil·la. No...
Podria ser una vida llarga acomodada.
Sí, podria ser una vida llarga acomodada o una vida intensa, que duri poc, però que t'ho passis molt bé en aquest temps.
Intensa, que si no t'avorreixes.
Però no té per què, potser llarga, tranquil·la, i et diverteixes igual, però tranquil·lament.
No, perquè si és tranquil·la no et pots divertir tranquil·lament. No?
Bueno, hi ha gent que s'ho passa bé estant tranquil.
Però intens no vol ser... No vol,
ja, però no,
vol no dir
es diverteixen.
Intens no vol dir que sigui bo. No vol dir que t'ho passis bé. Potser és intens de
que
mal rotllo.
Molt de festa o... No.
Jo entenc que és intens de, per exemple, activitats de molta adrenalina, com saltar d'un pont i coses d'aquestes.
O no arribar a fi de mes.
Bueno, no ho entenc així, jo, eh?
Bueno.
Tu què opines, Carme?
Jo estava pensant, i és que depèn de la perspectiva de cadascú, perquè aquesta mateixa pregunta me la fas... Ara mateix ja et diria que llarga i tranquil·la. 20 anys enrere t'hagués dit curta i intensa.
Clar, clar.
Sí?
Bueno, pues passem a la següent pregunta, ja que hem escalfat motors i tot. Què preferiu, tenir una memòria perfecta o poder oblidar qualsevol cosa a voluntat?
Oblidar, la veritat. Algun amic alguna vegada m'ha explicat coses seves personals i m'agradaria tirar 5 minuts, o, bueno, al cas, 5 minuts enrere per oblidar i no haver-ho sentit.
Sí?
Sí. Molt bé. Tenir memòria està molt bé. O sigui, saber... O sigui, tenir memòria és saber coses, no? I saber coses, cultura, pues, està molt bé, jo crec. O sigui, tampoc fa falta oblidar... No sé. No.
És que és veritat, és complicada.
És complicada, aquesta és complicada.
El problema és que si oblidem, potser no rectifiquem, no aprenem.
Clar.
No?
Amb una memòria perfecta pots recordar les coses i aprendre els teus errors o el que t'hagi passat.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, potser ens hem quedat una mica massa en les memòries i ara amb una altra pregunta una mica complicada. Prefereixes viure en un món on només pots mentir o on només pots dir la veritat?
Mentir.
Sí?
La mentida soluciona molts problemes.
Però això és viure en la ignorància.
Ja, però soluciona molts problemes.
Però soluciona molts problemes a curt termini. A llarg termini jo crec que et crea més problemes.
Ja, però que puguis mentir... tota l'estona. Doncs quan diguen la veritat pots inventar-te una altra mentida.
Sí, ah. Però pensa que...
Prefereixes... I estaràs en un bucle, eh?
Sí, clar.
No sortiràs d'aquí.
La paradoja de la mentida.
Vols viure en un món on només hi ha ignorància i ningú es diu la veritat?
Sí, perquè llavors estarien tots enfadats i hi haurien més guerres.
I per què tu vols això?
Perquè vol una vida curta i intensa.
Ah, clar, clar, clar.
Si només poguessis dir la veritat hi haurien més guerres. Amb les mentides... Hi ha moltes parelles que sobreviuen gràcies a la mentida.
Bueno, o amb la veritat, qui sap?
No crec jo, eh?
No creus?
No.
Bueno. Doncs no ens queda massa més temps. Dilemes, tots els que vulgueu, eh?
Sí.
L'Aleix ens ha plantejat alguns. La veritat és que està molt bé, per exercitar, doncs... una mica...
la ment i...
Exacte. Mm. Sí, perquè podem veure... O sigui, no cal anar-se als extrems,
clar,
no? Sinó que plantejant això d'aquesta manera, plantejant aquests dilemes, segurament ens trobarem tots una mica pel mig.
Pel mig, sí.
No?
I
d'això es tracta. Doncs, nois, se'ns acaba el temps. Això acostuma a passar. Clar. Els programes tenen una durada i hem arribat al final d'aquest especial Faves Comptades que hem fet amb la col·laboració dels alumnes de batxillerat de l'Institut Angeleta Ferrer. Gràcies per compartir aquest dia tan especial, aquest Dia Mundial de la Ràdio. Visca la ràdio per molts anys.
Sí.
I res, ho deixem aquí. Esperem que, com deia el mestre Johan Cruyff, hagueu sortit i hagueu gaudit. Gràcies a tots. Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies. M'he sentit molt còmode.
Fertres i Servimat t'han ofert alfabes comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.